Continental per la concessió de la zona blava que ara gestionarà l'empresa Aparcamientos y Servicios SAU. El ple municipal ha aprovat també la creació d'una zona de colònies a Riells de Dalt que seria gestionada per la Fundació Esplai. El cens d'aus hivernants manté estables les poblacions al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i incrementa les dels aiguamolls de l'Empordà. La recuperació de les reserves d'aigua ha fet duplicar la presència d'aus als aiguamolls respecte al 2025. Jornada de portes obertes a l'IES al Padró ha estat aquest dissabte una iniciativa que ha permès als futurs alumnes i a les famílies dels nens i nenes que l'any vinent començaran els estudis de secundària veure de primera mà les instal·lacions del centre i assistir a una xerrada informativa. Fèlix Guanter ha estat reconegut per la seva dedicació i entrega al tenis taula. Un centenar de persones han assistit al reconeixement públic de Guanter. L'escalenc repassava en el seu discurs les etapes com a jugador i delegat al Club Tenis Taula Serra l'Escala. I el temps, molta calma i anticicló, amb la novetat per demà d'aparició de boires i núvols baixos que ens deixaran un dia més fresc. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 24 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat, amb la millor música.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Moltes gràcies a en Sergi Corral per posar veu en aquesta primera hora. I ara començarem parlant del Nàutic d'Arenys i d'una cursa d'Ilka 4, millor dit, d'un circuit català de vela, d'Ilka 4 i Ilka 7. Després baixarem fins al Delta de l'Ebre per conèixer de primera mà la proposta d'aternament que s'ha realitzat. I acabarem el programa d'avui submergint-nos a les profunditats dels oceans per descobrir la biodiversitat oculta. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Esportistes del Club Nàutic d'Arenys han participat a Blanes a una regata puntuable per al circuit català de vela en categoria Ilka i han anat en Ilka 4 i en Ilka 7. Dos regatistes arenyencs han competit al Campionat d'Espanya a Dènia. És així, Oriol?
Doncs sí, efectivament, Marina, avui parlem de vela i parlem del Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè tant aquest passat com també el proper hi ha regatistes d'Arenys que estan en competició. Per això, per parlar-ne de tot plegat, saludem a la directora esportiva del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Bé, Mònica, diferents coses que hem de tractar avui parlant de vela, perquè hem tingut doncs, ja diferents competicions, hi ha moviment aquí al Club Nàutic, hi ha moviment de vela. Comencem, si et sembla, Mònica, per una regata puntuable a Blanes, de categoria Ilka.
Sí, era una de les regates puntuables del circuit català de regates i, bueno, sí, vam tenir participants a Ilka 4 i l'anticiclo que hi ha hagut el cap de setmana doncs va fer que poguessin fer 4 regates dissabte i 2 el diumenge i la veritat és que els esportistes de l'any han tingut resultats molt bons.
Expliquem-vos, doncs, aquests resultats.
Bé, al final vam anar 6 representants del club, tots a Ilka 4, perquè Ilka 6 estaven, bueno, és un... Suposo que els pares que tenen nanos saben que hi ha trimestrals i alguns d'ells que sí que no hi han anat. Però sí, hem copsat doncs, el podi en masculí, hem tingut el primer classificat amb el Marc Avara i segon classificat també en masculí amb el Vladi López i també podi en femení, segona classificada de la General per la Laura Molina. Aquests són els 3 que han fet podi i després els altres, que són nanos que també són del planter més jovenets, doncs agafant experiència tant el Sasha Kalinescu com el Bernat Vives, com la del Puig.
I tant, doncs, bons resultats també en aquest cas a Blanes, aquí, doncs, en aquest cas, a propet de casa.
Sí, 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 és una prova puntuable que fa poques edicions, que es fa a Blanes, que està recuperant també algunes proves importants del calendari català, i sí, sí, ens queda a propet i el desplaçament doncs, va ser bastant senzill pels nostres esportistes, i això, el que et dic, el dissabte vam poder navegar amb vents del sud, sud-est, i el diumenge els van fer matina perquè el senyal d'atenció era a les 9 del matí perquè van voler aprofitar el tèrmic del Tordera, bueno, el terral del Tordera, més que el tèrmic, el terralet del Tordera, i pràcticament a les 12 del migdia, quan ja va calmar el vent, ja havien acabat de competir. Van fer horari d'esquiador, quasi.
Sí, 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 i tant, es podria dir així. Això, dèiem, aquí, doncs, a propet. En canvi, a Dènia, una miqueta més avall, també hi hem tingut gent d'Arenys competint, en aquest cas, amb un campionat d'Espanya.
Sí, campionat d'Espanya d'Ilka 7, la categoria olímpica, i hem tingut 2 joves del planter que a poc han anat passant per totes les categories, Ilka 4, que és la vela més petita, Ilka 6, la intermitja, i ara hi ha la categoria olímpica Ilka 7. I teníem el Sergio Roldán i el Joan Camats competint, i també molt bons resultats. Són tots dos sots 19, o són els més jovenets d'aquesta categoria olímpica, i destacar doncs, el podi de tercer sots 19 del Joan Camats.
Home, un tercer en un campionat d'Espanya, categoria sots 19, un resultat a destacar, això.
Sí, sí, la veritat és que estem molt satisfets del resultat que ha aconseguit el Joan, perquè era la primera vegada que competia en aquesta categoria. El Sergio sí que ja havia estat competint a Lanzarote, al Mundial Sub-21, però pel Joan, era la primera oportunitat i ha tornat exhaust, perquè és molt cansat, la diferència de vela olímpica és molt gran, però ha tornat molt content.
Important, que s'ho passin bé, que aprenguin, que millorin i que, a més, aconsegueixin bons resultats en aquesta progressió, que els va portant a seguir aquest camí com a regatistes.
Sí, a poc a poc et dones compte que els nanos van creixent i que hi ha unes tenides amb categories infantils, passen a júniors i segueixen sent júniors, però ja es comencen a apropar més al que és la vela semiprofessional, no?, amb aquestes categories olímpiques, i contents dels resultats i que segueixen gaudint, perquè parles amb ells i encara et diuen que s'ho han passat superbé, amb la qual nosaltres molt contents de que segueixin a mal nivell i gaudint de l'esport quan arriben aquestes edats més complicades, com tenen ells, que potser doncs ja fan segon d'ESO i han de compaginar els estudis amb la navegació, amb els amics, i bueno, sempre és important.
I tant, no, que els vas veient créixer i després els veus en llocs tan destacats com, per exemple, el Lucas Garrido, que també n'anem parlant sovint de resultats i que ara em sembla que el tenim entrenant, Mònica, a València.
Sí, el Lucas ja us vam comentar, l'hem estat parlant ja des de l'any passat, des de que va guanyar el Campionat de Catalunya. La seva projecció està sent molt, molt, molt ràpida, ja està instaurat dintre dels 5 millors a nivell nacional, i hi havia una convocatòria nacional abans d'una internacional que tenen aquest cap de setmana, que es diu Opti Orange, i ja ha tingut convocatòria, i el divendres ja el seu pare l'ha de baixar cap a València i bueno, una gran oportunitat realment estar amb els millors d'Espanya, no? Perquè han triat els millors de cada d'Espanya i ell ha sigut un dels convocats d'aquí de Catalunya, llavors és, per ell és, bueno, és una convocatòria nacional, com quan en futbol o en qualsevol altre esport hi ha una convocatòria, doncs l'han convocat ja per fer un entrenament amb l'equip nacional.
Home, i tant, això està molt bé. I em dius que tenen la setmana que ve, aquesta propera setmana, ja una competició.
Sí, el primer tenien aquest entrenament nacional i després ara tenen una competició internacional, una miqueta del circuit d'aquestes regates importants com va ser Torrevieja, va ser Palamós i ara tenen aquesta aquí a València.
A València mateix, eh?
Sí, a València mateix, València Ciutat.
Perfecte, doncs déu-n'hi-do, quant de moviment, això pel que fa a regatistes, a esportistes, diguem-ne, que competeixen, però comença a fer bon temps, eh? Aquest cap de setmana ja ho hem vist, això ja fa, encara falta, però ja fa una olor de primavera impressionant, el temps, el solet, per tant imagino que també des del Club Nàutic això es nota i les activitats de vela, de lliga brava, tot plegat, també, Mònica, va avançant, eh?
Doncs sí, aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana fantàstic per gaudir del mar, d'estar a prop de les platges, la gent també, dels passejos, de la muntanya, i nosaltres l'activitat també al club n'hem tingut bastanta i bastant més agradable, no? Perquè mai ens aturem, però una cosa és sortir doncs, tot abrigat amb el neopren o el gorro i els escarpins i sortir disparat a la dutxa, i l'altra doncs, com ahir diumenge, no? Que tant els nanos de la Lliga Blava com els de l'escola, els de l'escoleta d'Òptimis, doncs, bueno, pràcticament n'hi havia algun que fins i tot es banyava, no? Vull dir que la condició ha sigut molt bona per... Bueno, diumenge va fer menys vent, dissabte més bona per navegar i entrenar, i hem tingut molta activitat, i també els creuers el dissabte van tenir la formació dels timoners i també doncs, realment van gaudir tots, perquè bueno, quan el bon temps arriba, la veritat és que és molt més agradable practicar esport a l'aire lliure.
I tant, no? Doncs ja hi anem de cara, eh? Cap a aquest bon temps. Sembla que... No sé com serà l'estiu, si passarem tanta calor com altres anys o no, o serà relativament més agradable, però vaja, que hi anem de cara, això aquest cap de setmana ho hem vist.
Sí, sí, i també aprofitant i parlant de la meteorologia, doncs els que ens estan sentint i vulguin ampliar una miqueta més els coneixements i les aplicacions i saber quin temps farà, doncs aquest dissabte aquí al Nàutic d'Arenys tenim una conferència amb l'Isaac Vila, que és un meteoròleg, un regatista jove, que a més és meteoròleg, i la fem a les 6 de la tarda i qui vulgui doncs, saber més sobre la meteorologia i sobretot de les aplicacions mòbils que on buscar i on cercar doncs, quin temps hi haurà, doncs estan convidats a venir, ho farem a la nostra instal·lació.
Ah, perfecte, interessant, perquè a vegades, mira, tots mirem el mòbil, amb el temps amb el mòbil, amb l'aplicació aquesta que ve de sèrie, i segur que hi ha eines molt més interessants.
Sí, totalment, totalment. Nosaltres els de vela ja, més o menys, ja ens n'anem a les nostres webs, com pot ser Windfinder, Winguru, o sigui, especialistes amb el vent, sobretot, però sí que hi ha aplicacions que et poden donar molta més informació per què li agrada anar doncs, a la muntanya o en bici de carretera. Avui en dia les aplicacions de meteo estan molt avançades i cada cop són més precises també.
I tant. Doncs aquesta xerrada que la tindrem aquest dissabte i l'activitat que hem repassat avui dels esportistes i dels regatistes del Club Nàutic d'Arenys. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic, gràcies doncs una setmana més per atendre'ns aquí a l'Arenys en Joc. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Les plantes d'arran de mar. Un xic de botànica amb molt gust de sal. La florida primaveral de la duna litoral és espectacular. A l'abril i al maig emergeixen les flors entre les muntanyes de sorra i una de les espècies que dona més color als arenals és la corretjola marina. La calistègia sol de nela de la família de les convolvulàcies. Fa llargues corrues de tiges, fulles i flors damunt la duna. Les fulles són petites i en forma de ronyó. També són lleugerament crasses, aquella estratègia per combatre l'alta salinitat i la sequedat del terreny. Les flors són acampanades d'un rosa intens, viu, amb estries de color blanc, i fan la seva eclosió entre l'abril i el juny. Però això sí, són força efímeres. Com les altres espècies presents a la duna, també té importància en la seva fixació. La corretjola té una àmplia distribució als ecosistemes litorals i dunars d'Europa i la Mediterrània.
Mm.
Deixem de costat la vela, anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre la nova proposta d'atermenament del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, parla amb el delegat del Consell de Defensa de Deltebre Territori, Cel.
Sí, Marina, parlem amb Marc Bertomeu, delegat del Consell de Defensa del Deltebre Territori, per entendre millor què implica la nova proposta d'atermenament del terme municipal de Deltebre, un expedient que el govern de l'Estat ha tornat a incoar amb la publicació al BOE i que torna a obrir un període d'al·legacions i de mobilització al municipi. Marc, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Marc, quan vau rebre la notícia de que el govern de l'Estat tornava a incoar l'expedient d'atermenament, quina va ser la primera sensació?
Bueno, la veritat és que va ser una mica sensació de sorpresa, i una vegada ja vam entrar una mica en mirar el document, en estupefacció, no? Una mica de dir com pot ser, perquè bueno, es va paralitzar l'atermenament, se va parlar a les administracions públiques pertinents, pues bueno, que s'havia de fer un atermenament, potser sí, però bueno, mai sense primer consensuar el territori les mesures que s'havien de prendre, bueno, que hi hauria un consens, no?, entre les administracions i la població. I bé, de sobte ens trobem en que tornem a tenir l'atermenament igual que l'any 2023, és a dir, com si tot el que va passar el 2023 cap aquí no hagués passat, i tornem al punt de partida, punt zero, i la veritat és que no ho entenem i creiem que no és de rebut que les administracions faiguen aquest tipus de mesures sense consensuar en el territori, més en un territori fràgil com és el Delta, que abans que res s'ha de protegir, abans de prendre altres mesures que no porten cap benefici per a la seva protecció.
I Marc, per la gent que ens està sentint i que igual sempre, ara s'està parlant molt, no?, d'atermenament, però igual per explicar-los i què vol dir exactament, què significa per al territori l'atermenament?
Bueno, l'atermenament és un procés que es fa a nivell de tot l'Estat, no és només una cosa que es fa al Delta de l'Ebre, que és al final los terrenys que són colindants, no?, les zones marítimes, per dir alguna cosa, lo que pertany a l'Estat, no? Llavors, hi ha zones que, bueno, tot l'Estat té zona d'atermenament, però cada 6 anys fan les revisions. I enguany, ja fa molts anys, van dir que Deltebre s'havia de reformular com a altres llocs, però en la sorpresa, no?, de que anaven la línia de costa, o sigui, la línia que pertany a l'Estat, passava a anar molt cap endins al Delta, no? Inclús a llocs d'estar mig quilòmetre cap a dins. I llocs sense un criteri tècnic, clar, o sigui, una cosa molt, molt ideològica de que el Delta ha de tirar cap atràs. Nosaltres, algo que això sempre hem tingut clar, que no ha de ser així, sinó que no hem d'anar ni un pam més enrere, sinó que el Delta s'ha de protegir, s'ha de reforçar i s'ha de poder seguir vivint aquí. I això és el que està plantejat sempre des de Glòria, des de la taula de consens, des de l'Ajuntament de Deltebre, de que s'ha de fer un pla de protecció per al Delta, i una vegada aquest pla de protecció estigui consensuat en les administracions i se comence a aplicar en dates i en pressupost, pues a partir d'aquí ja es miraria, no?, si alguna zona concreta s'ha de fer algun tipus de variació de lo que és la línia de costa, però després de tenir clar cap on anem. A banda d'això, aquests terrenys que se va cap a dins, que són propietat privada, la majoria són de propietat privada, les persones que per dir d'alguna manera, perden aquests terrenys, no tenen cap recompensa econòmica, per dir-ho. No és que l'Estat els ho compre, sinó que jo t'ho agafo, això passa a ser meu, i et diuen que t'ho deixen durant uns anys, en aquest cas, el període, depenent, pot ser bastants anys, però allò ja no és teu, i a més, si tu, per exemple, hi tens un terreny que ara avui podries fer algun tipus d'activitat, no ho podràs fer. És a dir, només podràs fer les activitats que ja estàs fent allí. És a dir, si, per exemple, tu fas arròs, però allí, per exemple, tu voldries fer-te un xalet, no?, si aquella zona ara per a les urbanitzables, doncs no ho podries fer, perquè només pots continuar fent les activitats que allí ja s'estaven fent. I després d'aquests anys, això passa a ser de l'Estat i tu ho perds completament. Però a banda d'això, de lo que és el perjudici privat, ja és la ideologia, no?, de que anem cap enrere perquè aquests terrenys que ara són de persones i que estimen el Delta i el protegeixen, pues passen a ser de l'Estat. I, bueno, com ha passat a la zona de Bombita, no?, que ara allí s'ha fet un malecó de defensa, la mar entra cap a dins, però realment no es protegeix el delta, que és el que s'ha de fer i el que s'ha de lluitar, com a altres països del món, no? Que estan en pitjors condicions que nosaltres, se protegeix el delta, o sigui, el seu territori, se defensa i es troben solucions, però sembla que aquí no hi ha ni ganes ni voluntat.
Sí, això parlant en diversos del tema, les solucions n'hi han. Se sap que s'ha de fer, el que passa és que no s'actua. Vull dir que de deltes n'hi ha altres parts del planeta, el que comentaves, no? I de solucions ja se sap el que s'ha de fer, el que passa és que no s'actua en aquest sentit. I Marc, pel que m'estàs dient, és a dir, si aquesta proposta s'acabés aprovant tal com està redactada, és a dir, podria comportar greus perjudicis també a propietaris, a pagesos, activitat econòmica d'aquí del municipi.
Sí, sí, és que, a veure, jo sempre dic que lo delta no és un parc natural, no? Però és una zona humanitzada, és a dir, res avui dia al món, res, és totalment natural, és a dir, totes les coses han tingut influència de les persones han actuat, i el delta és el que és gràcies a l'actuació i al que ha fet la gent, no per culpa de la gent. Llavors, lo delta és un territori com qualsevol altre del país que s'ha de protegir i s'ha de defensar, i no entenem, no, que les administracions ho deixen així a l'aire, no, i que no es defense, quan, com bé dius, hi ha altres llocs del món en problemes similars i inclús pitjors, i s'ha solucionat, i es busca solucions, i es viu, i es conviu. Llavors, al Delta això també es pot fer, només és falta de voluntat. Jo ara aquesta setmana ha estat de moda, bueno, lo de la Sagrada Família, no?
Sí.
Faig la comparativa. Crec que cap administració pública, cap govern, permetria que la Sagrada Família caigués. Pues aquí el que s'està fent és que s'està deixant caure la Sagrada Família natural del país. I és així. És algo que té tant de valor o més que la Sagrada Família, i s'està deixant morir.
Sí.
I la veritat és que no s'entén.
Però la diferència és a on està ubicada la Sagrada Família i on està ubicat lo Delta, Marc, si ja és la mateixa història de sempre.
Sí, no cal entrar en detalls, és el de sempre.
Sí. I arran d'això, de la proposta que ha fet l'Estat, quina estratègia s'ha acordat amb l'Ajuntament, amb el Consell, per actuar?
Bueno, al final, el que ha de quedar palès és que el territori per aquí no passa, no? Sinó que nosaltres entenem que estem a un territori fràgil, que s'han de prendre mesures, que és complicat, però el que no pot ser és que s'actua d'esquena al territori, i més quan ja fa anys i anys que estem negociant, consensuant les administracions, aparentment tots són bones paraules, que sí, que hem de buscar solucions, però a l'hora de les accions reals i palpables, pràcticament no s'ha fet res al Delta de Glòria. És que estem pitjor, estem més dèbils, i que després de 6 anys ara mos diguen que el que anem a fer és anant darrere, quan encara no tenim, després de 6 anys, no després de 6 mesos, que ja sembla una broma, que després de 6 anys encara no tinguéssim el pla de protecció del Delta, quan a altres zones del país, dir-li zona de València, dir-li Mar Menor, dir-li Doñana, s'han fet actuacions milionàries per intentar millorar i protegir, i aquí, que això no s'estigui fent, pues, no és de rebut. Llavors, el que ha de quedar palès és que la població, que el territori, està en contra de tot això. A part, les administracions, l'Ajuntament farà les seues gestions pertinents, tant judicials, si pertoca, com polítiques, no? per a revertir això, perquè realment no s'entén, però el que també ha de quedar molt, molt clar és que la societat, que el poble, que al final és qui conviu i qui viu en lo Delta, està en contra d'esta mesura, està en contra de no protegir el Delta, i és el que s'està evidenciant, i es va evidenciar en el primer termenament en les mils de firmes que es van aconseguir en contra d'això, i ara segurament tornarà a quedar palès que ja en més firmes o menys, però ja socialment el moviment que ja és palpable, no? que la gent això no ho vol, i que jo crec que els polítics han de prendre decisions, però sempre al costat del poble i no en contra del poble.
Clar, ara des de l'Ajuntament s'ha tornat a impulsar la campanya d'al·legacions contra la nova proposta d'atermenament, coordinada per la síndica de Greuges, però clar, estem veient que és la mateixa proposta, l'Estat ha presentat la mateixa proposta que el 2023, sense tenir en compte les al·legacions que es van dur a terme en aquell moment.
Sí, és que sembla un xiste, però és així, o sigui, és que inclús el document que hi ha penjat a oficial, està en la mateixa data del 2023, és que és una, no t'entra al cap.
Yeah.
I que, això què vol dir? Que tot el que ha fet les administracions del territori, tot el que ha fet la població, que al final, lo que es vol, no, és que la societat s'implique, no, en la política, s'implique en el benestar, s'implique en que el país avance, i en el moment de que s'implica i dona la seva opinió i reflexa el que creu en les al·legacions que van ser de mils, que després de 6 anys pràcticament tornen a presentar el mateix document com si tot això no hagués passat, és que és una burla. I a part d'una burla, crec que és una falta de, bueno, de, no sabria dir si de professionalitat o de,
sí,
o de ben bé el què, però jo crec que és un error de l'administració que encara està temps de subsanar, i esperem que així sigui.
Mm-hmm. Això ho proposa el govern de l'Estat, diguéssim. Esteu recolzats pel govern de Catalunya?
Bé, al final, les administracions, quan tu parles en elles, no? Les paraules sempre són bones i boniques. O sigui, no, tant com parles aquí al govern, hagués estat un partit o hagués estat un altre, perquè al final això ja no va de partits, perquè lo Delta ja fa molts anys que té aquests problemes, i s'ha parlat i reparlat en partits de tots els colors i de totes les sigles i de tot. Llavors, ja crec que ja no és un tema de si el govern ara apoya o no apoya en este moment, sinó que realment això ha de ser una decisió i unes accions de país i de protecció real del teu propi territori. A partir d'aquí, ja et dic, sempre que vas a parlar hi ha bones intencions, però el que necessitem és que les coses s'evidencien en fets. I el fet és que el Delta des del 2000, des del Glòria, des del 2020 s'ha actuat pràcticament no res, que les intencions són bones, que es fan taules tripartites entre Estat, Generalitat, taula, tots són paraules, però una vegada més el que volem són fets. I el fet és que pràcticament no s'ha fet res i que estem en pitjors condicions que en la Glòria, i ara mos se presenta un atermenament que tornem a estar al punt de partida número 0.
Uh-huh. I Marc, és a dir, crec que es poden presentar les al·legacions fins ara a final de mes. Una vegada se presenten, quin serà el següent pas? És a dir, heu d'esperar resposta de l'administració? Com va això?
Sí, un procés d'atermenament té els seus passos, no? Ara se poden presentar al·legacions, després l'administració les ha de rebre, suposadament les ha de, no, revisar i incluir o no incluir, després fer el següent pas, que ja seria avisar els propietaris, etcètera. Però nosaltres el que creiem és que el que volem, no, el que pensem i el que crec que seria lògic és que un atermenament que ja es va intentar realitzar, que es va paralitzar fa uns mesos, és que és molt poc, o sigui, no es va acabar produint, i que després d'uns mesos se torni a produir o es torni a publicar en les mateixes condicions, i una vegada més el territori torna a evidenciar que està en contra de tot això, creiem que l'administració és a temps, no, de rectificar, de realment sentar-nos a parlar d'accions reals de protecció, i una vegada tinguem el pla de protecció del Delta real, en dates, en pressupost, i anar a actuar, a partir d'aquí, quan això estigui tot clar, si alguna zona concreta s'ha de fer una reformulació de l'atermenament, perquè és algo que es fa a tot l'Estat, no vol dir que no es pugui fer alguna cosa, però no d'esquena al territori, ni així sense un criteri clar, sinó que hi ha zones, per exemple, hi ha una zona, que és la zona de Bombita, que és la cartera que va a Riu Mar, que lo que és l'atermenament creua inclús la carretera de Rio Mar. O sigui, quin sentit té això en la protecció de la zona marítimo-terrestre, yeah, de la carretera de Rio Mar? Són coses que dius, sí, no saps ben bé a què s'agafen, no? Llavors, creiem que això de fer que ens poguéssim sentar i arribar a acords, que al final arribar a acords vol dir protegir el teu territori. I una vegada més insistim, no, en que nosaltres com, bueno, com a poble, com a territori, i en especial l'administració municipal, sempre està oberta a escoltar i a arribar a consensos, però consensos que realment ens donen una garantia de futur i una garantia per a poder seguir vivint i convivint en lo Delta i no en una guerra, en una lluita de desgast que sembla que vulguen que el Delta desaparegui, quan, repeteixo, és la sagrada família natural del país i una de les més importants d'Europa.
Sí, pues bé, Marc, ja mos ha quedat clar, vull dir que el que es reclama no és en contra de l'atermenament, sinó que qualsevol atermenament ha d'anar lligat a un pla d'acció clar de protecció del Delta, del litoral, del nostre territori, perquè al final, si no el defensem nosaltres, no, sí, està clar que els altres no ho faran.
Sí, exacte, o sigui, l'atermenament és algo que és un procés legal, no?, que tampoc t'hi pots ficar en contra, però sí que ha de tindre uns criteris consensuats i no una línia ideològica que no té un criteri clar, i menys de dir, bueno, anem cap a través d'estos metros, però per què estos metros? Si el que estem ja pretenent des de fa molt temps és tornar a guanyar una mica de terreny al mar, tenir unes zones de protecció més amples, com a altres llocs del món. Per exemple, com a ajuntament van estar a Xina no sé si fa un any o un any i una mica més, a un delta molt, molt gran i molt potent, que cada any guanyen territori, guanyen terreny al mar. I és un lloc espectacular de convivència, de naturalesa, d'economia, i creiem que si allà es fa, per què aquí no? No? Negar això a qui se realitza i tinguessin clar quin és el pla de protecció i com anem a actuar al Delta per a que estigui protegit, doncs, bueno, l'atermenament evidentment ja existeix, no? Perquè hi ha una zona marítima o terrestre a tot l'estat, i aquí el Delta també existeix, no? I si hi ha algun tipus de modificació, pues, se farà, però després sempre d'haver consensuat això en el territori i tenir clar cap on anem.
I tant. Perfecte, Marc, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en lo programa, i no res, seguirem pendents del tema.
Molt bé, doncs moltes gràcies, i bueno, esperem que la pròxima conversa que tinguem sigui una mica més alegre i més positiva.
Sí, bon això dia. Mateix, Marc, gràcies.
Bon dia.
Doncs, Marina, estarem pendents de si les al·legacions presentades donen els seus fruits.
Doncs n'estarem pendents de tot això. Moltes gràcies, Cel.
1, 2, 3, i... Ella hi ha l'espera impacient, guarda silenci i fa un sospir, la jove camarera. L'home del traig ja és aquí, com cada dia al matí, s'asseu i li dona l'esquena. Amb un maletí, un bon perfum i el seu traig de blau marí, que trastoca la cambrera. I llueix un rellotge platejat, quan li fa un gest amb la mà, ell encén la cafetera. Ella troba el bon moment per confessar el seu deliri. Insegura i tremolosa va cap a ell, amb un diari i un cafè, i amb una nota de paper que diu: vostè no es pot imaginar quantes nits jo l'he somiat, i és per això que jo li prego que m'escrigui, em convidi a sortir, a fer un vol per la ciutat, obertament o d'amagat. Entre un sospir i el teu alè, entre el teu cor i el teu cervell, entre la por i l'excitació, entre la porta i el carrer, fantasies que comencen i s'acaben a les vides de la gent. Encara espera impacient, guarda silenci i fa un sospir, la jove camarera. L'home del traig ja ha marxat, qui sap d'on ve, qui sap, paga i li dona l'esquena.
matí és diferent quan descobreix sota el cendret una altra nota, una resposta. Troba't en mi aquesta nit, sobre les 10 jo seré allí, a Sant Joanic de Barcelona. Hey! Entre un sospir i el teu alè, entre el teu cor i el teu cervell. Entre la por i l'excitació, entre la porta i el carrer. Fantasies que comencen i s'acaben a les vides de la gent. Molt puntual, amb un vestit business casual i sapatetes de diumenge. Busca el traig entre la gent, il·lusionada i sempre impacient, sent una veu al seu darrere. I és el moment que gira el cap, que en decepció veu el senyor amb uns texans i samarreta. On és el traig de blau marí que em sedueix cada matí? Tu ja no ets qui jo esperava. Tu ja no ets qui jo esperava. Yeah, yeah. Tu ja no ets qui jo esperava. Sedueix cada matí. Na, 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 na. On és el raig de blau marí que em sedueix cada matí? Tu ja no ets qui jo esperava. On és el raig de blau marí que em torna boig al dematí? Tu ja no ets qui jo esperava.
Fons Marí. Avui volem parlar del projecte Abbey Escapes, que és pioner internacional i té l'objectiu d'estudiar per primer cop com es distribueix, ho direm bé, la biodiversitat al llarg de les vastes extensions del Fons Marí. En volem parlar amb Eric Simón, investigador de l'Institut Català de Ciències del Mar, qui lidera aquest projecte. Molt bona tarda, Eric.
Hola, bona tarda.
Escolta, primer de tot, parlem de paisatges abissals, però la gent que no sàpiga què és, com podem explicar-li què és això?
Ah, paisatges abissals. Són les zones del mar que estan més lluny de la costa, per dir-ho així. Si ens imaginem el mapa de TV3, per exemple, el del temps, si seguim amb la mirada recta cap a la costa, cap al mar, veurem que hi ha com una zona de transició, que hi ha uns canyons, i llavors a partir d'allà comença a l'abissal, a uns 3.000 metres de profunditat.
Podríem dir que són zones molt, molt profundes i allunyades a l'horitzó.
Sí, clar, històricament estan molt lluny de nosaltres, i no només en la distància des de la costa, sinó també en la profunditat. Clar, mostrejar o fins i tot enviar un robot a 3.000, 4.000 metres de profunditat és tecnològicament complex. Llavors, és una ciència, la meva, que fins a fa poc no es podia fer. O sigui, tinc la sort de viure en un món on hi ha grans avenços amb robòtica marina, que podem enviar càmeres a veure el que hi ha en aquests fons.
En aquest sentit, hem de dir que aquestes zones ocupen un 50% de tot el nostre planeta Terra, per tant, són la meitat.
Sí. Literalment, o sigui, si comptem tota la zona de l'escorça terrestre, el 50% de la superfície del planeta són zones abissals, paisatges abissals, relativament plans, sedimentaris, amb poca topografia, però que si tu et pares a mirar el mapa, o sigui, realment estan connectats entre si, són zones molt grans, com continents, enmig del mar. I històricament no els hem donat molta bola, no?, perquè m'entenguis. O sigui, clar, era difícil ja mostrejar aquestes zones, i les poques informacions que en teníem era que la vida en aquests llocs hauria de ser molt, molt extrema, molt difícil que es pogués donar. Llavors, durant anys i anys es van considerar zones com deserts submarins, no? I ara, gràcies a les noves tecnologies, sabem que això no és veritat, que són zones que són molt grans, és molt difícil explorar-les, però el poc que anem estudiant anem veient que allà hi ha una gran diversitat amagada.
Això t'anem a preguntar. Aquestes zones, històricament, són unes de les menys estudiades o de les més inexplorades del planeta. Entenc que un dels motius és aquest que ara comentaves, que creieu que, o se creia que pràcticament no hi hauria vida i que, a més, és molt difícil arribar-hi.
Exacte. Aquí se sumen factors logístics, no? O sigui, per una part és molt difícil d'accedir, i després, clar, quan la tecnologia començava a poder enviar vídeos, era molt difícil, perquè, clar, comparat amb altres zones de les profunditats marines, com boscos de corals o zones on hi ha esponges, canyons, muntanyes submarines, són molt més espectaculars quan tu veus una foto d'uns corals profuns enmig d'una muntanya submarina. Hi ha molta vida, no? En canvi, la vida en els fons abissals existeix d'una manera diferent. O sigui, totes les espècies tenen una abundància molt, molt baixa. Llavors, si tu mires una foto, fas una foto d'un fons abissal, en principi no veuràs res. Llavors necessites moltes fotos per trobar el primer animal. I així seguir. Per tant, clar, ja no és només arribar, sinó també poder fer un mostreig suficientment gran com per capturar tota la diversitat que hi viu. Llavors, clar, quan s'ha pogut començar a fer, ens estem adonant que aquestes zones estan molt oblidades, tenen unes diversitats superaltes, tot d'espècies que no coneixem. La major part de les espècies que veiem en fotos, per exemple, sabem que no estan descrites i que trigaran anys en descriure's. I a poc intentem anar mostrejant noves zones, buscant nous oceans on no s'hagin mostrejat, intentar portar aquesta línia una mica més a l'abast de tothom, perquè són zones molt difícils. Mai ningú de nosaltres tindrem l'oportunitat de baixar tan avall, però amb els avenços que tenim amb robòtica i mostrejos marins podem fer col·leccions de fotos, de vídeos que ens recreïn aquests paisatges.
Ara parlarem d'això de la biodiversitat i del que ara ens comentaves, de les observacions arreu del planeta. Vosaltres, a través del projecte Aviescapes, d'alguna manera és un projecte pioner internacional i el principal objectiu és estudiar aquesta biodiversitat. Com es distribueix aquesta biodiversitat en aquestes zones?
Exacte. La idea del projecte és justament això, entendre quins són els factors ambientals o no, també podrien ser biològics, que fan que unes zones a les fosses abissals tinguin una major o una menor diversitat, o que les comunitats s'estructurin d'una forma o una altra, no? Com que són zones tan grans, hem decidit que s'han d'estudiar a una escala gran, encara que sigui a base de mostrejos petits, no? Llavors, aquí hem fet uns grans consorcis a nivell internacional de diferent gent que ha estudiat i mostrejat diferents zones del món i, com ho hem fet tots en vídeo i amb imatges, podem fer metodologies que ens permetin comparar zones, no? I llavors entendre quins són aquells factors a gran escala que poden fer que la diversitat abissal pugi, baixi o les comunitats tinguin espècies diferents.
Inicialment, crec que us heu centrat en una zona. Quina, concretament?
Sí, la zona de la que partim, que és una de les zones abissals del món on hi ha més concentració d'estudis, bàsicament és al nord-est del Pacífic. En allà existeix la Clarion Clipperton Zone, que és una àrea que des de fa ja un parell de dècades s'està explorant la possibilitat de fer mineria profunda. I aquí, doncs, surt els fons. Òbviament, hi ha tota una legislació internacional que fa que qualsevol empresa que va a la mà d'un país pugui demanar llicències per fer exploració amb possible després d'explotació, que aquí hi ha un debat internacional important de si s'hauria o no permetre fer aquestes llicències. I gràcies a això s'ha aconseguit fer una base de dades de diversitat de les diferents zones que s'han anat explorant dintre d'una mateixa regió, que això és el més difícil que podíem aconseguir, no? O sigui, tenim molta informació, molt geogràficament dispersa, del món, però en el nord-est del Pacífic, gràcies a aquest interès mineria i als seus possibles impactes ecològics, hi ha molt més estudis per fer aquestes bases de dades. I aquí és on ens centrem per expandir el més que puguem a altres oceans.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna forma, d'aquesta zona ja teniu una sèrie d'informacions i també sabeu algun tipus d'espècies que hi viuen, no?
Sí. Aquesta zona, bueno, així doncs, en general, a les planes abissals, hi ha els pepinos de mar, són un dels grups que estan més desenvolupats. És a dir, trobem moltes espècies, de moltes famílies i molts grups de cogombres de mar, perdona, seria la correcta, els holotúrids, que se'n diuen. Llavors, aquests grups, a existir en totes les zones abissals del planeta, ens permeten fer comparatives directes per monitorejar les variacions de diversitat, de funcions que hi puguin haver en una comunitat, etc. I llavors també ens permeten absorbir dades d'altres llocs, perquè són animals que es veuen molt fàcilment en fotografies. I com que el projecte parteix de la base de fer aquests estudis de les distribucions de les espècies basades en observacions fotogràfiques, ens permet una base sòlida per després crear capes a sobre, no?
Mm-hmm. Abans ho comentaves, que heu trobat o heu vist espècies que no sabem que existeixen actualment o que es té molt poca informació d'elles i que es tardarà anys en documentar-se. Com podrien ser aquestes espècies? Entenc que estan acostumades a viure en la foscor, pràcticament.
Sí, són... perquè m'entenguis, durant anys es pensava que era molt difícil viure en aquestes zones per les condicions extremes, o sigui, allà no arriba la llum, als 1.000 metres de profunditat la llum ja és res, no cap partícula, cap partícula pot fer fotosíntesis. Per tant, a 4.000 tenen unes condicions la quantitat de nutrients que arriben al sistema són molt poquets, perquè s'han degradat durant tota la columna d'aigua, la llum no existeix, òbviament, i la temperatura és baixíssima, és un grau o dos com a molt, en aquestes profunditats, més la pressió, etc etc. Llavors, aquesta mateixa força que dificulta la vida també fomenta l'evolució de les espècies per poder s'adaptar en aquestes zones. Per tant, veiem, veiem invertebrats, sobretot, que són els cosins germans dels que puguem veure a la costa o en ambients marins més sumers, però amb adaptacions molt específiques, molt, molt específiques, a poder resistir a les condicions que suposadament són extremes, però, clar, vistes des de la nostra perspectiva com a humans, per a la natura, condicions extremes realment cada cop veiem que no n'hi ha dins del que seria la biosfera.
Mm-hmm, això és molt interessant el que ara estaves comentant, però en aquest sentit també poder submergir un robot fins en aquestes zones ha de ser molt complicat per les condicions, perquè al final la màquina ha d'aguantar totes aquestes condicions.
Sí, aquest és el problema. No tots els robots que es fan per fer mostrejos fins i tot profuns en el meu camp, tot el que serien menys de 1.000 metres ja és per mi ecologia profunda, no? Per això que teia de la llum. Clar, hi ha molts d'aquests robots que sí que t'arriben fins a 2.000, com a màxim, sobretot, per exemple, el FESIC en té un d'aquests robots, un d'ells arriba a 2.000, l'altre està recent comprat i aviam si de futur podrem arribar a 6.000, no? Però és un problema, perquè no és només tenir un robot que pugui fer immersions profundes, han de ser molt profundes. I aquí és on jo, bueno, per tirar endavant els estudis, doncs, t'has d'associar molta gent, i trobar les vies, perquè, clar, no és barat. Com més complex el sistema i més profunditat, doncs les condicions tecnològiques que li donen suport, doncs, són més difícils de costejar.
Uh-huh. I entenc que també nosaltres en diverses ocasions parlem sobre com la biodiversitat està afectada per tots els canvis que hi ha en termes de temperatures, en termes de biodiversitat en general, que afecten el canvi climàtic. Suposo que d'aquestes zones tampoc se sap si hi ha alguns canvis, si s'estan produint canvis i com afecta en general.
Ja, el problema d'aquestes zones és el mateix que... de moment, el problema que s'arriba a sobre seria el de la mineria profunda, no? Perquè en aquestes zones tenen un recurs, són els nòduls de manganès, nòduls polimetàl·lics, que són com unes patates que creixen just a sobre de la superfície del terra marí, i que, proporcionen cobre, níquel, un munt de metalls rars que ara mateix geopolíticament són molt importants, no? Llavors, aquest és l'impacte que tothom veu més imminent, no? O sigui, què passarà si aquestes zones... els nostres estudis ja deixen clar que la recuperació d'aquests ecosistemes sent tan específicament adaptats a que les condicions de vida que tenen els costaria molt recuperar-se d'un impacte tan gros com la mineria. Però, ara més, en els últims anys hem vist que, clar, no només la mineria, sinó també el canvi climàtic pot afectar aquestes zones. Perquè els canvis d'acidesa derivats de l'escalfament del mar estan previstos que generen uns canvis en unes línies biogeogràfiques que nosaltres no ni sabíem fins fa poc que podria ser que grans zones abissals deixin de tenir les condicions idònies per la vida que ara mateix hi habita. I llavors, clar, tant la mineria, els seus impactes, com el futur impacte del canvi climàtic són coses que nosaltres des de la costa no podem veure. O sigui, aquest és el problema d'aquestes zones, que és molt difícil per nosaltres, si no ho documentem bé, ensenyem molts vídeos, donem a conèixer que hi ha una diversitat important en aquestes zones, perquè, clar, des de la costa o des d'un barco no veurem l'impacte directe. De moment que sapiguem, perquè no sabem fins a quin punt estan connectats amb altres sistemes.
No ho podem veure i molt menys podem saber com ens afecta o com afecta.
Exacte. Aquest és el problema d'ecosistemes que són tan remots, no? Que en el dia a dia pues, no tenim contacte, no podem veure directament les conseqüències i el pitjor de tot és que, clar, quan menys entens, més gran pot ser l'impacte, no? Perquè realment a les fosses abissals com es connecten amb la resta d'ecosistemes i hàbitats marins menys profunds i més subsumers, hi ha moltes hipòtesis, però està molt verd aquest camp. No tenim molta idea de quin és el rol d'aquestes zones tan grans del planeta en la resta de processos que passen en el mar.
Ho parlàvem al principi, vosaltres submergiu robots, agafeu imatges i la vostra principal feina de tot això serà comparar les imatges de les diferents zones. Hem dit que començàveu per una en concret on ja teníeu bastanta informació, però entenc que la intenció és anar comparant aquestes imatges.
Sí, no només comparar, sinó establir protocols que ens permetin comparar bé. Perquè, clar, en fotografia té molta importància que jo agafi, per exemple, una càmera i faci fotos a 3 metres del terra, a 1 metre del terra, o que ho faci amb una llum més gran o més petita. Clar, allà no hi ha cap mena de llum, no? Estàs a les fosques, necessites molta llum. S'han d'estandarditzar els protocols perquè els diferents estudis, que no sempre es fan amb els mateixos, amb les mateixes plataformes o amb els mateixos objectius, no?, es puguin comparar entre si. Això és una tasca que ja més o menys tenim feta, i que ara volem expandir i centrar-nos amb els cogombres de mar, no? amb els holotúrids. Perquè això ens permet expandir de la zona del nord-est del Pacífic a les zones que tenim al sud del Pacífic i altres mostrejos. I, a més, el projecte, la gràcia i la idea, no? És que interdisciplinar, on col·laborem des del Supercomputing Center de Barcelona amb temes de generar dades ambientals d'alta resolució per entendre quines són les barreres ambientals de per si, no?, que puguin existir, i també tenim una component molecular amb diferents companys d'arreu d'Europa que estan ara mateix a una campanya agafant espècimens de papinos de mar, de cogombres de mar, per poder estudiar què tan similars són els genomes d'uns i altres, per establir una base de coadaptació a l'ambient, no? Per tant, toquem una mica tots els pals que es poden tocar amb les eines que tenim avui en dia per veure aviam si podem, perquè m'entenguis, volem fer que els papinos de mar siguin un grup base per estudiar els fons abissals, com poden ser en els estudis terrestres les papallones, que això s'ha fet amb ecologia de paisatges, és algo molt típic de llibre, no?, d'ecologia. Doncs volem provar si els holotúrids ens permeten fer aquest tipus d'estudis, però en el fons del mar.
Ja per anar acabant tot això, entenc que el projecte està previst en diferents anys de durada, perquè tot això és molt complex i és molt difícil de fer, i que ara esteu en aquesta fase més embrionària, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, amb aquests projectes sol passar que tu proposes i després a la primera reunió dius, vale, siguem realistes. però es pot fer molt, el que són ajustets per tot el que es pot fer. Però nosaltres veiem aquest projecte com la base per tota una línia d'investigació nova que estem generant aquí en l'Institut de Ciències del Mar, enfocada a ecologia de paisatges en zones profundes, no? Llavors, el projecte de Biscapes pretén juntar tota la informació que ja tenim, ordenar-la, intentar projectar-la de futur per entendre com poden canviar aquestes zones sota canvi climàtic, però, clar, només que estem treballant amb un sol grup. Allà sota hi viuen més grups i volem expandir de tot Vilosa de Mar a altres grups mòbils, per exemple, no? I després també en temes funcionals i en temes d'impacte directe de la mineria. Llavors el projecte neix ara, comencem al març, i a partir d'aquí ja no és només els 3 anys del projecte, sinó jo ja veig més a futur a una línia que volem implantar a 10 anys, 20 anys en l'Institut de Ciències del Mar.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i per explicar-nos tot això, que és molt interessant.
Gràcies a vosaltres per el vostre interès. Bona tarda.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 24 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. You can't be right. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules.
Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
La xarxa.